Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Preocupació a Sol i Pedrís per una ocupació problemàtica al barri. Les associacions veïnals de la zona han decidit denunciar la situació a través d'un comunicat conjunt. Diuen que es tracta d'un clan familiar que fins i tot hauria amenaçat els propietaris d'alguns establiments, fent créixer la sensació d'inseguretat al barri. Jaume Font, president de l'Associació de Veïns de Sol i Pedrís, ha assegurat en declaracions a Ràdio Sabadell que són persones molt conflictives.
Davant d'aquesta ocupació hi ha uns danys col·laterals, diguem. Què vol dir això? Pues que són persones conflictives. Són persones que, d'alguna manera, embruten, no hi ha una bona relació amb el barri, tenen problemes amb els veïns, tenen problemes amb els locals comercials, tenen problemes amb els bars, amb els establiments públics.
Davant d'aquesta situació, els veïns han decidit fer el crit d'alarma, tot i admetre que en els últims dies tot està més calmat. Segons han dit fonts municipals d'aquesta emissora, la policia ha reforçat la seva presència a Sol i Pedrís arran de la denúncia veïnal. És el principal argument d'aquest dijous 20 de febrer, però en tenim més, que repassem tot seguit amb el Pere Gallifa. Molt bon dia.
Bon dia.
Titulars.
Que el Parc Taulí es convertirà en centre de referència en cures paliatives pediàtriques aquest any.
Ho serà juntament amb els hospitals Sant Joan de Déu i Vall d'Hebron de Barcelona, tot i que la unitat està en marxa des de fa 2 anys. El fet de convertir-se en centre de referència significa que el Taulí rebrà diners públics per impulsar aquesta àrea. L'anunci s'ha fet en el marc de la presentació de la 5a edició de la cursa solidària Sabadell Corre pels Nens, que tindrà lloc el pròxim 24 de maig.
I avui és dijous gras.
Una jornada en què la botifarra d'ou i la coca de llardons es converteixen en elements indispensables a taula. Des del forn Sant Jaume, Salut Torrent destaca que aquesta tradició ve de lluny.
Nosaltres som del 1925, es va obrir la botiga i ja feia la coca de llardons.
Un dijous gras que, com sempre, serà l'avançala dels actes previstos pel Carnaval de Sabadell, que engega demà i que tindrà com a colofó la rua de diumenge.
El Notícies Migdia d'avui el tancarem amb la música del sabadellenc Longue.
El veterà músic acaba de publicar L'Hora Viscuda, que inclou 7 cançons, 4 d'inèdites. En una entrevista al matí, Longue s'ha mostrat satisfet d'haver pogut tirar endavant el nou disc.
Estic content perquè els discos mai se sap si sortiran, saps? Sempre és una cosa que pengen de tants fils que quan realment són realitat i són així tangibles, et treus un pes de sobre.
L'artista sabadellenc ha iniciat una gira de presentació que també passarà per Sabadell. Longue tancarà el cicle Sonen de l'Acadèmia de Belles Arts el mes de juny.
I el Sabadell juvenil es juga d'aquí a una estona al lideratge de la Lliga Nacional.
Els arlequinats es posen al dia a partir de 4:15 a Girona, sabent que si puntuen passaran al Barcelona B i se situaran primers. A les 2:00 al programa Hotel Suís parlarem amb l'entrenador del juvenil A del Centre d'Esports, Miqui Lladó.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Dia assolellat el que tenim avui a Sabadell, però què ens espera de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, Sergi.
Hola, bon dia. Avui de nou hi haurà estabilitat meteorològica amb el predomini del cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, es formaran núvols baixos a punts del litoral a partir de mitja tarda. La temperatura, tot i ser més baixa aquest matí a molts punts, puja entre 2 i 7 graus i, per tant, la temperatura màxima serà més alta en general. Els valors es mouran entre 12 i 17 graus al Pirineu i al Prepirineu i entre 15 i 20 graus a la resta. Pel que fa demà, la situació serà molt semblant i es mantindrà l'estabilitat en general. Es podrà formar alguna boirina matinal, però en general predominarà l'ambient assolellat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Doncs aquesta hora tranquil·litat a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només hem de destacar les incidències que hi ha hagut fa una estona a la C58 a Montcada i Reixac, on s'han acumulat entre 2 i 3 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona per un accident que ha obligat a tallar un carril. A aquesta hora, però, la situació ja està normalitzada en aquest punt. I com funciona a aquesta hora el transport públic? Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Hem de recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de transport públic circula amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant pràcticament 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sol i Padrís per denunciar una ocupació molt conflictiva. A finals de gener, un clan familiar que tindria més locals i pisos ocupats a la zona va entrar en un local comercial del carrer Sol i Padrís a la cantonada amb el passeig Gaudí. Els Mossos d'Esquadra no els poden expulsar i estan provocant molt malestar entre els veïns. De fet, han arribat a amenaçar els propietaris d'alguns bars del mateix carrer i un dels membres de la família té una ordre d'allunyament per aquests mateixos fets. Jaume Font, president de l'Associació de Veïns del Barri, ho explica a Ràdio Sabadell.
Han anat a locals comercials, han anat a un supermercat que hi ha aquí en el barri, entren allà dintre, doncs emporten el que bonament poden, els veuen que es foten coses a la butxaca, els foten fora amb pentes, llavors se'n van amb un restaurant, amb un bar que hi ha per aquí, a prendre el cafè llet, no els hi agrada el cafè, no el volen pagar, la propietat els fot fora perquè hi ha un dret d'admissió, i llavors els amenacen potent que els diuen que els hi fotran poc el local. Bueno, vull dir, una convivència que en aquest barri mai no havia existit i que aquestes persones d'alguna manera estan trencant aquest equilibri.
Des de l'Ajuntament s'està fent un seguiment de la situació i s'ha parlat amb els veïns. Les dues fonts confirmen que l'augment de la presència policial al local està fent que la situació per als últims dies estigui més calmada.
El conflicte però arrenca el 17 de gener. Una família va forçar una planxa metàl·lica que cobria un antic caixer automàtic en una oficina bancària a la cantonada del carrer Sol i Padrís amb passeig Gaudí. Ràpidament els veïns i la propietat del local, uns particulars que el van adquirir fa 4 anys, ho van denunciar als Mossos d'Esquadra, qui van confirmar que no els podien expulsar. Ara només poden esperar el judici.
Vam fer la corresponent denúncia als Mossos d'Esquadra. Els Mossos d'Esquadra van vindre, ho van comunicar-ho a la propietat. La propietat va fer la corresponent denúncia. Això està en els jutjats. Es calcula que a final d'any arribarà el jutge i determinarà quin tipus de solució se li ha de donar. És l'única, és el camí que es pot fer en aquest cas.
Fons veïnals expliquen que es tracta d'un clan familiar que té ocupats més locals i immobles al barri de Sol i Padrís i que utilitzen l'extorsió com a forma de vida. De fet, el local no té cèdula d'habitabilitat ni subministrament elèctric o d'aigua, però hi malviuen unes 3 persones.
És del domini públic, aquestes persones es dediquen a aquestes històries. Què busquen? Que busquen, a lo millor busquen que fins que no arribi el judici, si la propietat arriba amb un pacte, i a lo millor per fer-los fora els hi dona uns cèntims, potser és aquesta la seva manera de guanyar-se la vida. Pactant perquè els fotin fora a base de subvencions o a base d'una quantitat de cèntims per perquè se'n puguin anar.
Tot i que els últims dies els conflictes s'han reduït per l'augment de presència policial, els veïns i comerciants de la zona ho han passat malament. Per aquest motiu, les associacions de veïns de Nostra Llar, Sol i Padrís, Eixample, així com el moviment veïnal del Sud i els comerciants de Sant Oleguer i Eixample, s'han unit per pressionar la família perquè abandoni aquest local i també perquè augmentin els dispositius de seguretat.
L'ONCE ha denunciat el perill que suposen els patinets elèctrics per a les persones invidents. El director de l'agència Sabadell, Albert Flamarich, assegura que l'absència de soroll i el fet que els vehicles convisquin amb els vianants ja provoca ensurts. Uns ensurts, diu, que podrien derivar en accidents greus. Per tot plegat, reclama a l'Ajuntament que la nova ordenança de circulació tingui en compte aquest col·lectiu a l'hora de regular la utilització de patinets elèctrics. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El principal problema per les persones invidents és haver de compartir espai amb aquest tipus de vehicles. Per això, Flamarich reivindica la necessitat de dividir els espais per facilitar la mobilitat dels invidents.
Els patinets elèctrics, tant patinets elèctrics com bicicletes elèctriques, es tracten de vehicles i com a tals doncs han de tenir els seus espais, no? I en cap cas aquests espais doncs poden ser les aceres. Tant que reivindiquem això, cada qüestió, cada cosa ha de tenir el seu lloc, no? I les aceres han de ser sobretot pels vianants.
Flamarick assegura que l'Ajuntament està fent esforços per adaptar la ciutat a la necessitat de les persones invidents. Tot i això, encara hi ha qüestions per resoldre.
Sabadell és una ciutat que s'està adaptant força bé, però sí que té algunes zones a les quals encara ens trobem molts elements complicats, sobretot zones més allunyades del centre de Sabadell. Són zones doncs, que encara ens trobem amb aceres molt irregulars, ens trobem amb escorcells doncs, sense arbres, ens trobem amb elements que no ajuden en la circulació, però sí que és veritat doncs, que cada vegada més s'està tornant en una ciutat més amigable.
En tot cas, el director de l'ONCE a Sabadell insisteix que hi ha converses obertes amb l'Ajuntament per fer totes aquestes adaptacions.
I és un altre dels titulars de la jornada. El Taulí serà centre de referència de cures paliatives pediàtriques aquest any 2020. L'Hospital Sabadellenc havia presentat la seva candidatura perquè la unitat, creada ara fa 2 anys, agafés aquesta qualificació. El president de la Corporació Sanitària, Modesto Custodio, ha anunciat fa pocs minuts la confirmació d'aquesta per part del Departament de Salut. Amb tot, l'Hospital de Sabadell se sumarà a Sant Joan de Déu i la Vall d'Hebron.
Ara mateix la unitat de cures paliatives del Taulí té una 50ena de pacients, la majoria a domicili. Són nens que pateixen malalties molt greus i que necessiten suport vital. Alguns es poden curar, però d'altres acaben morint, de manera que els professionals de la unitat fan també un acompanyament de les famílies en el dol. Aconseguir la qualificació de centre de referència permetrà fer un pas endavant perquè obtindrà recursos públics i podrà créixer. Així ho ha destacat Custodio.
Això ens situa en la línia. Primer ens situa en la línia de ser centre de referència, més possibilitats d'atendre a més persones, estar més connectats en xarxa amb comitès mèdics dels que estan atenent en altres centres per anar millorant, igual que ens passa en la XUEC, la XUEC aquesta que bueno, són les sigles dels centres d'unitats d'expertesa clínica de malalties minoritàries.
La cap de la unitat de cures paliatives pediàtriques, Teresa Gili, explica quina tasca estan fent ara ja amb els altres 2 centres de referència.
Ens unim un cop al mes, un cop cada 2 mesos, perquè el nostre objectiu és arribar a tot el territori de Catalunya, intentar no desplaçar les famílies, arribar a domicili. Per nosaltres això és molt, molt important. Però, a més, intentar ser el més equitatius possibles i donar l'oportunitat que aquests pacients, és igual on arribin, tant arribin a Sant Joan de Déu, a nosaltres, a Vall d'Hebron, rebin la mateixa qualitat assistencial. No volem fer diferències, volem que el territori sigui uniforme.
El paper del Taulí en aquesta xarxa de centres de referència serà el de coordinació, atenció als pacients i també el de formació i assessorament a la resta d'hospitals catalans.
Doncs la candidatura del Taulí com a centre de referència de cures paliatives pediàtriques s'ha donat a conèixer avui, coincidint amb la presentació de la cursa Corro pels Nens, que recaptarà fons per aquesta unitat. Toni Valverde, impulsor del certamen, ha fet una crida a la participació i ha destacat per què és important.
Que siguin conscients de que n'hi ha malalties greus, que n'hi ha malalties que pateixen tota la vida, que per la malaltia moriran, jo, sense arribar, com deia el senyor Modesto, a adult. Que siguin conscients tota la ciutat i aprofitem aquest projecte que any rere any anem agafant n'hi ha molts temes complicats i importants, per desgràcia no podem abarcar tot, però que any rere any anem ajudant un o altre i anem fent doncs humildament el que anem podem, no?
Corro pels Nens se celebrarà el 4 de maig a les 10 del matí. Tindrà un recorregut de 4,5 km amb sortida i arribada al Taulí. Com sempre, també comptarà amb una gran festa solidària amb actuacions musicals, activitats infantils i un servei de bar, una cursa solidària que tindrà lloc el 24 de maig.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
És pràcticament 2:45 i ara us expliquem que avui és Dijous Gras, una tradició catalana que marca l'inici del Carnestoltes. En el seu origen, el Dijous Llarder era la contraposició de la festa cristiana de la Quaresma, que comença dimecres que ve i que és un període sotmès a restriccions alimentàries. Seguint amb la tradició, avui es mengen aliments típics com la botifarra d'ou i la coca de llardons. Pol Prats, bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs des de Ràdio Sabadell hem sortit al carrer perquè les pastisseries i carnisseries locals ens ajudin a explicar què defineix el dijous gras. La Roser, propietària de la cansaladeria Roser del Mercat, ho té molt clar.
La coca de llardons no pot faltar, i els llardons, i la botifarra, la gent ho celebra.
La botifarra d'ou està feta de botifarra blanca i ou, però també la podem trobar combinada amb altres productes de gustos ben diferents.
Jo tinc l'esquina que la gent els hi fa més gràcia, que és la de calçots, la de trompetes de la mort i alls tendres, la de patata i ceba i la de fredolic.
Per altra banda, la coca de llardons és el postre preferit del dijous llarder. La Jèssica, una treballadora del forn tradicional Valero, afirma que no podem entendre el dia d'avui sense aquesta coca.
Dijous gras és tot coca de llardons. Fem moltes, estem tot el dia fent coques.
La coca de llardons porta ous, sucre, farina, pinyons i llardons, així que és un dolç conflictiu en dietes com la vegetariana i la vegana. L'Anna, propietària del forn de Pa Carreres, explica quines alternatives vegui podem trobar a les fleques tradicionals.
A veure, la de llardons no, perquè clar, els llardons tenen un origen animal. Tot i que aquest dia, a part de les coques de llardons, fem les coques de brioix, que en lloc de llardons tenen mantega, però clar, també té origen animal, vull dir que realment, sense llardons.
A la mateixa plaça Sant Roc també s'hi troba Beagle, una pastisseria vegana que compta amb molta varietat de productes. El Pau, un dels seus treballadors, menciona aliments que podrien acostar-se a una reminiscència de la carn en una coca de llardons vegana.
Amb tofus marinats o amb seitans o cosetes així. Aleshores, clar, el llardó és molt directe, és un producte molt específic i seria bastant complicat. Però la base i el sucre i tal, al final això sí que es podria aconseguir, sí.
Amb carn o sense el sabadellenc, seguim celebrant el dijous gras, una tradició de disbauxa i daltabaix que ens fa entrar al Carnestoltes amb la panxa ben plena.
Més notícies. Estrena aquesta tarda el cicle Aigua i Món.
L'encarregada d'obrir la quarta edició de la proposta és Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat. Subirà centrarà la seva intervenció en el decret d'emergència climàtica de Catalunya i el seu impacte en el vector aigua. La xerrada començarà a les 6 de la tarda a l'Aula de l'Aigua, al carrer Concepció.
I a menys d'un mes per la commemoració del 8 de març, Sabadell ja ha triat el cartell anunciador de la jornada, enguany enfocada en la temàtica dones i sexualitat.
La imatge guanyadora ha sortit de la trentena originals que s'han presentat i és una creació de Susana Pinto, que ha explicat com va tenir la idea triomfadora.
Jo tenia molt clar que volia transmetre un concepte molt trencador i controvertit i que fos molt directe i potent visualment a la vegada, i per això quan em va venir la idea de que podia incloure una etiqueta i transmetre aquesta idea de com de trencar les etiquetes i de que s'estiguessin deconstruint en certa manera, vaig considerar que era com una idea molt interessant.
Pinto ha rebut un premi de 800 euros, mentre que el segon, dotat amb 300, ha estat per l'obra de Clàudia Sánchez Colino.
La nova seu de la Fundació Bosch i Cardellac a l'edifici històric de l'antiga Caixa Sabadell al carrer d'en Font ha quedat inaugurada oficialment.
Tot i que funciona des de mitjan del mes de desembre, la Junta de l'entitat ha fet un acte institucional aquest dimecres al vespre. El director de la Fundació, Josep Maria Benaúl, ha subratllat alguns dels reptes que té per endavant la Bosch i Cardellac.
En els anys 40 ja va plantejar la Fundació la defensa de la Casa Duran a contracorrent de l'alcalde i president del patronat, que no era precisament un demòcrata. I també va plantejar la qüestió de l'infrahabitatge. Ara afrontem reptes vells i altres de nous, tots de gran magnitud. Ho farem com sempre hem fet, perquè venim d'una llarga tradició a l'hora d'afrontar els reptes de ciutat. Ho farem des de l'estudi, des de la reflexió i des de la proposta que se'n derivi.
La Fundació ocupa els baixos de l'Espai Cultura i una part de l'Altell gràcies a un acord amb la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
Via Sabadell compta amb un nou local de restauració.
Es tracta d'un establiment de la cadena Udon, especialitzada en cuina oriental, que serà el segon de la cadena a la ciutat. El local té més de 400 metres quadrats i aposta per una alimentació saludable i ecològica amb productes de quilòmetre zero.
La Biblioteca del Teatre del Sol serà l'escenari d'una interessant proposta artística. En un mateix espai es representaran dues obres, una darrere l'altra, sense canviar ni d'actors ni d'espectadors. Les dues peces tenen una durada de mitja hora i, tot i que comparteixen el rerefons de les trames, el registre és totalment diferent. Helena Molista, bon dia.
Bon dia, la primera obra és La trampa, de Luigi Pirandello, i la segona és Així mentí ell al marit d'ella, de Bernard Shaw. Dues peces que es van escriure fa 100 anys, però que tracten temes universals i atemporals, com ara els embolics amorosos. Lídia Coll, actriu de les dues obres, explica per què han escollit representar aquestes produccions.
Són dues obres que no són gaire conegudes perquè són de durada curta. Totes dues tenen una durada de mitja hora, per tant són molt poc representades i comparteixen un mateix triangle amorós, és a dir, la dona, el marit i l'amant. Llavors hi ha unes sospites sobre si els han descobert, vull dir, comparteixen un mateix nucli temàtic, uns mateixos personatges, una ambientada a la Toscana, l'altra ambientada a Londres, una amb toc de drama, de molt drama, i l'altre amb alta comèdia.
Així doncs, prova de foc per al Teatre del Sol, que aposta per aquest format en què els mateixos actors representen les dues obres sense pausa, un fet que comporta diferents dificultats, les explica l'actor Manu Fuster.
Hi ha diferents tipus de rectes. El cas és que l'escenografia és molt bàsica i, per tant, la interpretació està molt vinculada a tu mateix, amb el text, i poca cosa més, o sigui, amb els teus companys. Per tant, no hi ha molta base d'interpretació a nivell d'acció. És més a nivell d'interrelació entre els personatges i entre els actors que estem fent l'escena.
Els dos actors han fet parada pel programa al matí de Ràdio Sabadell. Aquestes dues obres es representaran els dissabtes i diumenges del 22 de febrer al 3 de maig al Teatre del Sol.
I vos, què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra. Amb Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Primera reunió de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol se celebrarà el pròxim 26 de febrer.
Quim Torra i Pedro Sánchez presidiran la trobada que tindrà lloc a la Moncloa. L'acord arriba després que l'executiu espanyol proposés dilluns que ve per fer la reunió, però que Quim Torra declinés l'oferiment al·legant problemes d'agenda. A la mesa també hi haurà el vicepresident Pere Aragonès i el vicepresident espanyol Pablo Iglesias, però també ha transcendit que hi assistirà a proposta dels comuns el ministre d'Universitats Manuel Castells. Torra ja ha avançat que posarà el dret de l'autodeterminació i la fi de la repressió com a temes centrals de la primera reunió de la mesa.
Una mesa de diàleg que també comptarà amb la presència de la vicepresidenta Carmen Calvo i també de la ministra d'Hisenda i portaveu del govern, Maria Jesús Montero. I el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha criticat precisament que Torra vagi a aquesta trobada amb una posició de màxims.
El senyor Torra tiene que ir a esa mesa de diálogo sin líneas rojas. Creo que esa carta tiene como remitente al gobierno, pero en verdad el remitente son sus votantes, ni tan siquiera el conjunto de la ciudadanía catalana. Creo que a una mesa de diálogo se tiene que ir no con una posición de máximos, sino intentando resolver aquellos puntos con lo que es más fácil ponerse de acuerdo y dejar para el final los puntos de desacuerdo más profundos. El señor Torra ha funcionado en sentido inverso, ha planteado las cuestiones que sabe que son más difíciles de resolver. Creo que no es una buena forma de ir a una mesa de diálogo.
L'exconseller Joaquim Forn, d'altra banda, ha sortit aquest matí per primer cop de la presó de Lledoners en aplicació de l'article 100.2 de la llei penitenciària.
La Junta de Tractament va acordar que Forn pogués sortir per treballar. Ho podrà fer durant 12 hores i mitja al dia els 5 dies de la setmana. L'exconseller d'Interior treballarà en el Departament Legal de Mèdia, però ocupant-se de tot el que fa referència al dret públic. La seva filla està l'encarregada de recollir-lo a primera hora del matí a Lledoners.
6 minuts per arribar al punt de les dues. 9 persones han mort i 4 més han resultat ferides en dos tirotejos en bars freqüentats per la comunitat kurda a la ciutat alemanya de Hanau, a Hessen.
A més, els agents han trobat sense vida el presumpte autor de l'atac i una altra persona en un pis de la ciutat on han arribat després de localitzar el cotxe utilitzat durant el tiroteig. La policia alemanya investiga els tirotejos com un atac terrorista i és que l'atacant seria un home d'ideologia ultradretana que hauria deixat una carta on reclama l'extermini dels estrangers.
Les dones, atenció, cobrem 543 euros menys al mes que els homes.
Així ho constata un informe elaborat per la UGT que fixa la bretxa salarial en el 23%. El sindicat ha denunciat que amb dades del 2017 aquesta bretxa representa una diferència de sou entre homes i dones de 6.522 euros a l'any, és a dir, 543 euros al mes. Pel que fa al salari brut mitjà, en el cas dels homes se situa en els 28.300 euros, mentre que en el cas de les dones baixa fins als 21.800. La secretària d'Igualtat i Formació Professional de la UGT, Eva Gargajo, ha lamentat que l'aplicació del registre salarial obligatori a partir de l'1 de març està costant.
Més dades econòmiques. La patronal COE revisa a la baixa les seves previsions per a l'economia espanyola.
Tot i això, pronostica un creixement del producte interior brut de l'1,5% aquest any i de l'1,4% el vinent i preveu la creació de 285.000 llocs de feina. La patronal avisa d'un menor dinamisme i un procés de desacceleració per la incertesa existent sobretot en l'àmbit intern. Pel que fa al consum privat, la COE preveu que creixi un 1%, una de les taxes més baixes des de que es va iniciar el període de recuperació.
I acabem, moren dos passatgers amb coronavirus del creuer Diamond Princess ancorat al port de Yokohama, al Japó.
Les víctimes són dos ancians octogenaris, tots dos japonesos. A bord del creuer hi ha 621 persones infectades. A les últimes hores, el Covid-19 també ha deixat tres morts més, una a Corea del Sud i dues més a l'Iran. El coronavirus que ha provocat la pneumònia de Wuhan ja ha contagiat més de 74.000 persones arreu del món, la gran majoria a la Xina, on s'han registrat prop de 2.200 morts.
Recta final del Notícies Migdia, un disc que sempre és un recull de somnis complerts. Ho diu en Josep Maria Llongueras, conegut com el Llongue, ara que acaba de treure al mercat el seu setè disc en solitari, L'Hora Viscuda.
La contraportada.
Canviant-nos la història, fent caure...
Aquest viatge sonor està format per 7 talls que inclouen 4 cançons noves després de 8 anys sense treure disc, que només amb l'excepció d'un recopilatori. Ara es pot trobar a les botigues l'àlbum editat pel segell Microscopi. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. En Llongue li agrada rebre l'adjectiu d'eclèctic perquè diu que reflecteix aquest trencadís de coses diferents que li agrada ni que crea, entre les quals ara trobareu una cançó de 18 minuts, Sweet. L'artista explica al programa al matí com s'ha anat gestant aquest tema.
Vaig treballar un dia i vaig deixar com un acord obert pel proper dia. El proper dia em vaig posar a partir d'aquell acord i a continuar. I anava com teixint-la, com amb els ulls embenats, sense saber què passaria el dia següent. El que havia gravat el dia anterior m'ho escoltava i li feia la lletra. I feia el tros nou, i així fent la lletra del dia anterior i fent el tros nou, fins que un dia tenia clar que volia acabar d'una manera, i això sí que ho sabia, però no sabia què passaria entre mig. I un bon dia, per així, després de treballar-hi cada dia moltes hores, vaig pensar, això ja està.
La base ha trigat un parell d'anys a estar-se i així ha creat un tema d'una durada que a l'època que el Llongue va descobrir la música no era estrany que tota la cara d'un disc de vinil estigués ocupada per un sol tema.
3, 2, 1... Van parlar de fer vacances...
Pel camí han passat malalties, crisis existencials i coincidències que les mateixes cançons que preparava el Llongue ja hi havia les respostes que cercava.
Hi ha una frase en aquesta cançó que diu vivint a la ciutat, penjant a la ciutat d'un fil, que és el que vaig escriure. Doncs al cap de molts mesos d'això, quan vaig al metge, després d'haver sortit de l'hospital, el metge em diu... Jo pensava que estava ja més bé, perquè em trobava bé, i el tio em diu, a veure, cuidado. Diu, pensi que vostè està penjant d'un fil. I quan el metge em va dir, en aquell moment no li vaig donar important, no vaig pensar-ho. Però que vaig sentir la cançó, dic, però si t'ho estaves dient tu a tu mateix.
Llonguis es passa les ganes de gravar cançons treballant en àlbums d'altres músics, però ara ja havia arribat el moment de publicar. L'artista explica que treballa amb més gent que quan grava sol que no quan va en grup, i és que els crèdits del disc semblen més aviat els d'un llargmetratge. Demà divendres actua a Esparreguera, la setmana que ve a Reus, després Manresa i Girona, per acabar el comiat del cicle Sonen a l'Acadèmia Belles Arts de Sabadell.
Oh, nena, almenys el que diu la gent.
Doncs amb el so del Llongue posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo i el Pau Vitorí. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.